Sí, per cada un dels temes i en cada un dels dies hi haurà doncs un científic que parlarà què en diu la ciència sobre cada un dels tres temes, i després hi haurà un teòleg que també dirà doncs quins problemes o quines qüestions hi ha des del punt de vista de la teologia. I al final, bueno, i cada dia hi ha una discussió també entre ells i amb el públic, i al final hi haurà un últim dia en el que una taula rodona amb tots els ponents doncs intentarem treure algunes últimes conclusions.
Al respecte d'aquestes tres apunts realment importants, l'origen de l'univers, l'origen de la vida i l'origen de l'home. L'horari i el lloc de sessions, senyor Matabosch?
Sí, això es farà a la sala d'actes de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, que és el que la Vila Lletana, cantonada carrer Princesa, i això comença a la tarda, o tarda vespre, sempre comença a un quart de vuit i acaba a tres quarts de deu. De fet, ja, em sembla que avui ja s'han apuntat gairebé 200 persones.
Déu-n'hi-do. De tota manera, cal remarcar la importància i l'atractiu que pot resultar aquesta qüestió tractada des d'aquests dos punts de vista, des del punt de la vista de la ciència i el de la teologia. Senyor Matabosch, em sembla que la setmana vinent li haurem de fer una telefonada, millor dit, quan s'acabi aquest simposi, que és el dia 23 de novembre, de fer-li una altra telefonada perquè ens digui si han pogut aproximar punts de vista i si de tot això se n'ha pogut treure alguna conclusió.
Sí, cap problema, no doncs... ho podem fer, perquè precisament aquest tema, jo penso, de la fe i de la ciència, és un tema que segurament que en el passat hi ha hagut les seves dificultats i els seus problemes, històricament parlant, i en aquest moment que estem potser en un moment més de tranquil·litat en aquest aspecte, serà, em sembla, penso, més fàcil doncs anar a fons amb aquestes qüestions.
Doncs li agraïm moltíssim, senyor Matabosch, que hagi atès ara aquesta hora de la matinada la nostra telefonada i que ens hagi despertat la nostra curiositat, esperem que també la dels nostres oients, i el nostre interès per poder assistir a aquest simpòsio. Moltes gràcies.
Molt
i bona nit, senyor Matabosch.
Gràcies a vostès.
Adéu-siau.
Passi bé.
El Eros, de l'escriptor italià Alberto Bevilacqua, va ser un dels grans bestsellers italians de l'any passat, l'any 1994. Ara, Tusquets Editors l'han publicat en castellà a la col·lecció La Sonrisa Vertical. Bona nit, senyor Bevilacqua.
Buongiorno, buonanotte, buongiorno, sì, tutti i saluti possibili.
Quan un escriu, pensa en que la seva obra literària es convertirà en el llibre més venut de l'any?
Perdó,
Nair Gutiérrez ens fa de traductora.
Quan qualcuno si mette a scrivere pensa che sarà un successo come questo dell'Eros ha stato in Italia?
No, quando si comincia a scrivere no, ma quando si è legati a un editore simpatico ci si augura che il libro abbia molto successo per amicizia dell'editore, e questo è un sentimento che solo gli scrittori provano.
No, quando si comincia a scrivere no. Únicament quan un està amb un editor que li resulta simpàtic, que s'estima, desitja, encara que no sigui més que per l'editor, que sigui realment un gran succés, un gran èxit.
Això és de debò, que ho desitja per l'editor i no ho desitja per ell mateix?
È vero, io sento molta amicizia editoriale. Ci sono poi editori che mi sono antipatici e non me ne importa assolutamente niente che il libro abbia successo, ma vero?
Diu que és veritat i che non importa in assoluto che il libro, no?
Gli editori meno simpatici sono i tedeschi. Que purtroppo.
Ja, naturalment.
Els alemanys són els editors menys simpàtics, per desgràcia.
El senyor Alberto Bevilacqua va néixer a Parma l'any 1934. Amb 20 anys va publicar el seu primer llibre de contes per recomanació d'un altre gran de les lletres italianes, Leonardo Sciascia. És autor de 26 llibres i ha dirigit 7 pel·lícules. Les seves obres més conegudes són La Califa, l'any 1964, que el va donar a conèixer en el món sencer, Questa espècie d'amore, el 1966, que va rebre el premi Campiello, L'occhio del Gato, el 1968, per la qual va aconseguir el Premi Estrega, i El viatge misterioso, 1972, e I 150, el 1992, els dos darrers guardonats amb el Premi Bancarella. És, a més, poeta amb 5 llibres de poemes ja editats i periodista compromès en la vida política i intel·lectual italiana. Ara li hauríem de preguntar per la política, però prefereixo preguntar-li per la literatura. Deixem aparcada la política?
Per il momento lasciamo da parte la politica e parliamo di letteratura, no?
Anche noi italiani vorremmo lasciare da parte la politica, ma purtroppo non possiamo farlo.
Als italians també voldríem deixar de banda la política, però desgraciadament no ho podem fer.
Però en tot cas sí que per nosaltres, que tenim una democràcia jove, tot i els problemes que viu Itàlia, ens fa certa enveja perquè la democràcia és tan profundament arrelada.
Ma noi che abbiamo una democrazia giovane, possiamo dire, pensando pensando ai problemi che ha l'Italia, pensiamo che la democrazia lì è più vecchia, più arraigata, più sicura.
Beh, sì, no.
Più sicura.
No, è più vecchia, ma è più arrugginita, proprio perché è vecchia, in quanto noi non siamo riusciti a creare una Italia unitaria, ma le realtà regionali sono molto in lotta, sono sempre più in lotta fra di loro. E poi perché sono cadute le grandi ideologie. Non esiste più un'ideologia di sinistra, un'ideologia di destra o di centro. Quindi, essendo cadute le ideologie ed essendo venuti meno i grandi statisti, i quali erano, sì, alcuni corrotti, ma sapevano condurre uno Stato, adesso sono sotto processo, Andreotti per esempio, e non abbiamo più dei capi, e quindi abbiamo dei tecnici dei vari settori, non abbiamo più un governo di passione.
Diu que no s'ha aconseguit a Itàlia una Itàlia unitària, una Itàlia única, i que pot ser degut a les realitats regionals, que són moltes i molt, molt enfrontades, no? A part, hi ha la caiguda de les grans ideologies, la ideologia netament de dreta o netament d'esquerra, i la caiguda dels grans, no grans, però sí dels homes d'estat, no? De la gent que possiblement ha tingut escàndols de corrupció, ha tingut el que fos, però era gent que estava conduïda per la passió i per una ideologia real i clara, no?
Sì, sapevano come si conduce uno Stato.
Sì.
C'erano dei partiti e adesso non ci sono più.
S'havien conduït un Estat, hi havia partits i ara no hi ha partits tan clars.
Acaba d'esmentar la passió, l'Eros és un llibre de passions, no?
Sì, beh, certamente. Io vorrei ripetere qui molte volte la parola Eros, 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 perché Eros significa proprio passione, sia nel amare con il sesso, ma soprattutto nell'amare con la sensualità. Quando noi abbiamo sensualità, sentiamo la musica del nostro desiderio, anche sessuale, e questo è importante.
Jo voldria repetir totes les vegades que fos necessari la paraula Eros, perquè Eros efectivament significa la passió de mal sexe, però també de la sensualitat, no? Que està de base de tota relació.
A veure, l'Eros l'hem d'entendre també com un aspecte en què la persona humana hauria de desenvolupar el bo i el millor de si mateixa?
Dobbiamo anche capire l'eros come la forma più la meglio forma di sviluppare anche la persona stessa, la persona per se stessa.
Innanzitutto, quando noi troviamo persone con cui stiamo bene dal punto di vista sessuale, la nostra fantasia si accende. Quello che manca oggi in Italia e credo in Europa è la fantasia. L'eros accende la fantasia, senza la fantasia non esiste, quindi la fantasia è creativa, ecco, quindi eros significa anche fantasia. L'Italia è un paese che è sempre stato di grande fantasia, adesso ne ha un po' meno. La Spagna è un paese di grande fantasia, quindi l'eros qui dovrebbe dominare, insomma.
Diu que quan trobem una persona amb la que estem, ens en sentim de gust, estem a gust, ens en sentim bé, ens portem bé també sexualment, no? Llavors, quan ens sentim així, ens sentim bé relaxats, la nostra fantasia es deixa anar, no? Es dispara d'alguna manera, i això és l'eros també. L'eros és fantasia i la fantasia és creativa, és una qüestió de creativitat. Llavors diu que en Itàlia està fallant una mica, està faltant la fantasia i possiblement s'està estenent una mica a tota Europa, no?
Per cert, llegint una mica el seu llibre, jo he arribat a la conclusió, no l'he pogut llegir del tot sencer encara, que no és tant un llibre eròtic, sinó un llibre que estimula justament aquesta fantasia que la podem traslladar en tots els camps de la vida quotidiana?
Diu que leggendo il libro si direbbe che non è esattamente o soltanto erotico, ma è che vuole stimolare e spingere un po' questa fantasia precisamente nella vita di quotidiana.
Sì, perché i libri così, l'aggettivo erotico ormai è negativo. I libri erotici sono quelli in cui gli scrittori descrivono tutto in un modo anatomico, senza lasciare al lettore il bene di immaginare. I libri invece che usano l'eros e la sensualità sono scritti per accendere la fantasia del lettore, l'immaginazione. Quindi questo libro è scritto proprio perché il lettore immagini con me. Uh-huh. Ecco. E quindi c'è una profonda diversità tra il libro erotico. Ecco.
Diu que l'adjectiu eròtic s'ha tornat una mica s'ha tornat pejoratiu, no? Sí. I està una mica ja prostituït, no, en si mateix, i que eròtic es podria dir que generalment s'ha reduït a una descripció anatòmica, d'anatomia, de pura anatomia, sense deixar el lector imaginar o fer una mica la seva, no? I el llibre aquest pretén exactament el contrari, no? Uh-huh. Fer que el lector sigui el que imagini i el que pensi i...
Sí, despertar la curiositat, desvetllar els sentiments,
aquesta creativitat,
no?
I aquesta fantasia, no? Uh-huh.
Ell que cultiva tots els camps de l'art en aquests moments, perquè escriu narrativa, prosa, novel·la, poesia i fa cinema, fa de periodista més a més i d'intel·lectual compromès, en quin camp se sent autènticament Alberto Bevilacqua?
Un poeta.
Fantàstic. A més es nota que és poeta.
Sì, le dice che sì, c'è la percezione della poesia.
La poesia è un ritmo misterioso che ci portiamo dentro, no? Io ho usato un titolo per un mio libro di poesie che è Messaggi segreti. E sono anche laureato in astrofisica, quindi conosco bene i segreti del cosmo, dell'universo, e so che questi messaggi segreti che ci arrivano sono straordinari. È come ascoltare il canto delle stelle. Le stelle hanno una musica. Nella banca dei suoni di Londra è un'esperienza eccezionale ascoltare la musica delle stelle. Diciamo che la poesia è la musica delle stelle.
Sí, no volia perdre res, perquè diu que la poesia és un ritme misteriós, el ritme misteriós que portem tots a dintre d'alguna manera, i que ell, que també és laureat, que és titulat en astrofísica, té un llibre que es diu Missatges secrets, i que ve a adjuntar totes dues disciplines, no? L'astrofísica i la poesia. I llavors podríem dir que la poesia és com escoltar els estels, no? Escoltar
la música dels
estels.
Sí, astres.
Che viene conservata a Londra, registrazioni vere e proprie, e anche a Houston in America. Vi assicuro che sembrano musiche create da geni umani.
Uh-huh. Diu que sembla que s'han pogut gairebé sentir aquesta música científicament als estudis de Londres i de Houston als Estats Units, i que realment sembla una música de genis humans, feta per genis, no?
Per tant, la música la cultiva ell com oient, com un escoltador, o és practicant també de la música?
Io sono di una città musicale molto importante.
Per excel·lència.
Parma. Parma è la patria del melodramma. A Parma è nato Verdi, ma è venuto anche molto spesso Rossini. Quindi i veri